Tom
Miss
U.
Bon dia, són les dues. Llum verda a l'acord entre govern espanyol i banca per ajudar més d'un milió de famílies hipotecades.
Hoy hemos adoptado este paquete de medidas que proporciona a las familias un menú de opciones para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo.
Entre aquest menú que anuncia la ministra d'Economia, Nadia Calviño, hi ha la conversió de préstecs de tipus variable a fix, la rebaixa dels tipus d'interès fins a un màxim de 5 anys o la reestructuració del deute.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida els detalls d'aquest acord que la part socialista del govern espanyol ven com un gran èxit. La part de Podem, però, diu que és substancialment millorable. Es queixa que la crisi la continuen pagant els ciutadans, que a la banca aquest acord no els suposa ni un petit sacrifici. Les restriccions per la sequera a l'àrea de Barcelona i Girona es començaran a aplicar divendres. El govern ja ha donat avui el vistiplau i us ho ha avançat RAC1. Dos de cada tres treballadors de les residències de gent gran encara no s'han vacunat de la quarta dosi contra el Covid, i això que fa dos mesos que se la poden posar. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Argentina debuta al Mundial amb derrota contra l'Aràbia Saudita, en el que suposa la primera gran sorpresa d'aquest de Qatar 2022.
Sí, els argentins s'han avançat amb gol de Messi de penal, tot just al minut 8 de partit, però els saudites han reaccionat a la segona part amb dos gols poc després de la represa. Al final, 1-2, i l'Argentina està pràcticament obligada a guanyar contra Mèxic i Polònia per assegurar-se la classificació. Avui es disputen tres partits més. Un acaba de començar, som tot just al minut 2 d'aquest Dinamarca-Tunísia, de moment amb empat a 0 inicial. Dinamarca que juga amb el blaugrana Christensen com a titular, i en canvi el davanter de l'Espanyol, Braithwaite, és a la banqueta. Els altres dos partits d'avui són el Mèxic-Polònia a les 5 i el França-Austràlia a les 8, tots dos en directe a RAC+1, i també a RAC+1 estarem pendents del bàsquet amb doble cita pels catalans a Europa, a l'Eurolliga. El Barça rep el Partizan a 3:15 del vespre, i a la Champions, Baxi Manresa-Benfica a les 9.
I l'últim titular pel temps, el vent que ha obligat els bombers a fer aquest matí una setantena de sortides, ara ho explicarem, anirà fluixant, sobretot de cara al vespre. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia, sí, després d'un matí de ventades amb cops que han superat els 120 km per hora als extrems del país, aquesta tarda encara es mantindrà el vent, sobretot cap al Camp de Tarragona i també punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, i anirà fluixant de cara al vespre, però encara amb molta precaució almenys fins a mitja tarda. Tot plegat amb fred, amb un ambient de plena tardor i amb nevades cap a la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i Andorra, amb cotaneu que anirà pujant fins als 1.800 metres. I demà encara es notarà el vent a l'extrem sud de Catalunya, també a l'Empordà. La resta, en canvi, afluixarà i pugen clarament les temperatures.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol acaba d'aprovar el pla de mesures per minimitzar l'increment d'hipoteques per la pujada dels tipus d'interès. Són ajudes pactades amb el sector ahir a la nit i que resumeixen, sobretot, en tres claus: reestructuració de préstecs, carència en el pagament d'interessos i ampliació dels terminis de les hipoteques. El càlcul que fa el govern espanyol és que ajudarà a un milió de famílies, una de cada tres que actualment té hipoteca en variable a l'Estat. Detalls des de Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, hi ha un llindar a les famílies amb rendes inferiors a 25.200 euros. Si destinen més del 50% al pagament d'una hipoteca, podran reestructurar el deute i s'aplicarà un Euribor més baix, un Euribor menys 0,10, i podran estirar més el préstec 7 anys més. Famílies amb topall d'entre 25.000 i 30.000 euros. Si l'augment de la hipoteca arriba al 20%, els bancs hauran de poder congelar la quota com a mínim durant un any. A més, les entitats financeres hauran de reduir també obligatòriament les despeses i comissions per facilitar el canvi de la hipoteca del tipus d'interès variable a fix. Les comissions per amortització anticipada també s'eliminen. Si les coses, a més, no van bé, es prorroga la dació en pagament 2 anys més. La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, fa molt pocs minuts que acaba de desgranar tots els detalls, la lletra petita d'aquest acord amb el sector, i això ho ha explicat.
Actuamos en tres vías. En primer lugar, mejorando el tratamiento de las familias vulnerables. En segundo lugar, ampliando y acordando un nuevo marco de actuación para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, con medidas generales aplicables a todo el universo de hipotecas para facilitar la amortización anticipada de créditos y la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo.
Això sí, un matís molt important. És un codi de bones pràctiques de les entitats que ara han de subscriure un per un cada banc. Feia més d'una setmana que el govern espanyol negociava amb tot el sector. Nàdia Calviño ja acaba de dir que no contempla que cap entitat no accepti les mesures perquè s'han pactat.
Podem, però, avisar que aquestes mesures queden curtes, tot i que s'han aprovat, com deies, al Consell de Ministres, Jordi.
I que haurien de poder arribar a molts més sectors i que quedar-se amb aquest topall en famílies de fins a 29.400 euros de renda anual és insuficient. Yolanda Díaz, així ho acaba d'assenyalar.
¿Es un paso adelante? Pues es un pequeño paso. Ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿la banca, las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño sacrificio? No. La transferencia de rentas desde ustedes, la ciudadanía, a las entidades financieras asciende a 8.000 millones de euros. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
I a més Podem insisteix que la llei de l'habitatge, la que posarà topalls a preus de lloguer en zones tensionades, continua paralitzada al Congrés dels Diputats i que bona part del problema de tot plegat també és aquest.
Gràcies, Jordi. Ens quedem a Madrid perquè els pressupostos generals de l'Estat tiraran endavant amb més suports dels previstos. Mica en mica els grups es van posicionant. Avui el PDeCAT i Bildu s'han afegit a la llista dels que donaran suport als comptes del govern espanyol. Esquerra, de moment, no aclareix si els aprovarà tot i haver pactat finalment un paquet d'inversions de 900 milions d'euros a Catalunya. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El suport d'Esquerra als pressupostos és més a prop després de pactar aquesta inversió de 900 milions extres a la Generalitat perquè gestioni directament alguns endarreriments en inversions ferroviàries i en carreteres. L'acord preveu l'execució de millores a l'N2, la millora de l'AP2 i l'AP7 i l'execució de l'Eix Pirinenc. També s'ha acordat una aportació de 40 milions a l'Autoritat de Transport Metropolità, 60 al Catalunya Media City i 43 per fer més sostenibles les instal·lacions i els vehicles dels Mossos. A més, es desencallen alguns projectes pendents a Tarragona, Lleida i Girona. Tot i això, Esquerra deixa clar que el seu sí als pressupostos encara no està assegurat. Qui aquest matí sí que ha dit que hi votaran a favor són Bildu i el PDeCAT. Els bascos han esgarrapat algunes millores en memòria històrica i en el preu dels lloguers, i pel que fa als quatre diputats del PDeCAT han pactat que els trajectes en autobús que depenen de l'Estat siguin gratuïts. Tenint en compte això, Pedro Sánchez ja té pràcticament assegurat tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
Més xifres. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, ha millorat les previsions de creixement per l'economia espanyola per aquest any, el situa al 4,7% del PIB, però empitjora la dada per l'any que ve. La bona notícia és que la inflació es moderarà, això sí, el 2023, i no tornarà a nivells d'aquest estiu. Busquem les dades ara a París. Laia Forés, bon dia.
Bon dia. La crisi energètica està posant a prova la resistència de les economies europees. L'espanyola se'n surt prou bé, o almenys millor que els seus veïns comunitaris. L'OCDE calcula que el creixement del PIB aquest any serà del 4,7%, és 3 dècimes més del que l'organisme calculava fa només 2 mesos. L'impacte, però, de la crisi energètica i també de l'elevada inflació arribarà l'any que ve. L'organisme rebaixa les projeccions de creixement fins a l'1,3%, en qualsevol cas una xifra més elevada que la de les grans economies com Alemanya, Itàlia i França. A més, l'OCDE creu que la inflació l'any que ve es moderarà. Matías Corman és el secretari general de l'organisme.
La inflació ja s'està reduint a Espanya. Estava al 7,3% a l'octubre comparat amb un 10,7% al juliol. Esperem que continuï baixant els propers mesos.
A escala global, la nota positiva és que l'OCDE creu que l'economia mundial esquiva la recessió, tot i les turbulències que està provocant la guerra a Ucraïna. Això sí, el creixement cau al 2,2%.
Els bombers han atès més de 70 serveis per les ventades que afecten Catalunya des d'ahir a la nit. Entre aquest dilluns al vespre i aquest matí, Protecció Civil ha rebut més de 100 trucades vinculades amb aquestes incidències. La majoria estan relacionades amb la caiguda d'arbres i branques, tot i que les ventades també han comportat alguna complicació a les carreteres. Eudald Martínez.
És el cas de la P7, on el vent ha fet volcar un camió a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp. La circulació ja s'ha normalitzat a la zona. De fet, la majoria de serveis que han hagut de fer els bombers són a la regió de Tarragona, 20 28 dels 70. També hi ha hagut 18 incidències a l'àrea metropolitana sud. Aquestes zones, precisament, és on s'han registrat ratxes de vent més fortes. A l'Hospitalet de l'Infant han arribat a 132 km per hora, 111 a Font-Rubí, 104 a Mas de Barberans o 104 també al Perelló. El registre més elevat, però, ha estat al nord del país, a Portbou, a l'Empordà, on les ratxes han superat els 134 km per hora. Tot i que les ventades ja han anat a la baixa, Protecció Civil manté activada l'alerta. A Barcelona, l'Ajuntament també ha optat per tancar tots els parcs i jardins municipals per precaució, i els agents rurals mantenen activat el nivell 2 del Pla Alfa pel risc elevat d'incendi forestal a 16 comarques del sud i el centre del país.
El vent, ho deia fa uns minuts la Mònica Usarta, anirà afluixant, però no plourà tampoc, i a partir de divendres entraran en vigor les primeres restriccions per sequera a més de mig miler de municipis del país, on viu el 80% de la població. Són unes mesures que no afecten per ara els usos domèstics. Als particulars només se'ls prohibeix omplir piscines i regar cada dia el jardí, els que en tinguin. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia, sí, a partir de divendres s'aplicarà el decret que activa la fase d'alerta en 514 municipis del país, que engloben 6,7 milions de persones, i s'inclou Barcelona i l'àrea metropolitana. Les restriccions que comporta aquesta fase afecten sobretot sectors econòmics, com ara l'ús agrícola de l'aigua, també el ramader, l'industrial i el lúdic. En l'àmbit domèstic, en canvi, de moment només restringeix l'aigua per a les piscines i en el rec de jardins, que es demanen que es faci de manera alterna. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, demana que, en qualsevol cas, la població es conscienciï que la sequera anirà per llarg.
Aquest estat d'alerta no ha de provocar incomoditats pràctiques en els hàbits personals dels catalans, però sí que és imprescindible, és important que prenem consciència que l'actual context, malauradament, serà cada cop menys excepcional i que hem d'adaptar els nostres hàbits, les nostres rutines, a gastar només aquella aigua necessària.
Plaja no vol posar data a quan hi podria haver restriccions per al consum d'aigua de boca si no plou aviat. Diu que no hi haurà noves restriccions en les properes setmanes. La portaveu també assegura que el govern està actuant amb previsió per anticipar la situació de sequera i per això s'està regenerant aigua i les dessalinitzadores estan treballant gairebé al 100%.
Per cert, Marc, el govern la setmana que ve es reunirà dues vegades. Farà un consell executiu monogràfic per parlar del català.
Sí, es reunirà el mateix dimarts a la tarda també, un per segon cop, a l'Institut d'Estudis Catalans per abordar aquesta situació. No han avançat quin contingut concret tindrà la reunió. Diuen que es parlarà de la feina feta en l'àmbit del català, de la promoció de la llengua, i es prendran nous acords, tot i que encara se n'està elaborant l'ordre del dia. L'han avançada per destacar que aquesta és una prioritat del govern.
Gràcies, Marc. I ho hem avançat al Monarrac. Carles Puigdemont demanarà explicacions a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola. Ho farà després que el diari El Mundo asseguri avui que Metsola va comunicar a Alberto Núñez Feijóo que trauria l'acta d'eurodiputat a Puigdemont. Adrià Santasusagna.
Puigdemont enviarà una carta a Metsola demanant que s'expliqui, que reveli si és real el que explica el diari sobre la retirada del seu escó. El que diu El Mundo és que Roberta Metsola, de caire conservador, va explicar divendres passat en un dinar a Barcelona amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que preveu retirar l'acta a Puigdemont. Segons el diari, Metsola va explicar que si encara no ho ha fet és perquè està esperant un informe dels lletrats de l'Eurocambra per donar totes les garanties de Puigdemont. Un cop el tingui, diu El Mundo, tot indica que li retirarà l'acta, tot plegat argumentant que l'expresident no va prometre la Constitució espanyola davant la Junta Electoral Central abans de recollir l'acta.
Ara són les 2:13. De seguida tornem per parlar de salut.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh. A Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes als justos.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECABEM. Aprova't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecabem.com.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vicky Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Ja és aquí la Fira del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina.
Els dies 26 i 27 de novembre, Vallgorguina s'omplirà més d'un centenar de parades d'artesans, activitats i jocs per a tota la família.
Escudella barrejada del Caliu, espectacles, gimcana forestal, demostració d'escultures fetes amb motoserra,
a Escolari, tall amb destral, ponis i cavalls, xerrades, tallers i molt més.
Vine a Vallgorguina.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Has llegit l'últim reportatge de La Vanguardia sobre Putin?
No, no entenc una guerra a Europa en ple segle XXI.
Per això et comento això de La Vanguardia. T'emprenya igual, però almenys entens per què passa el que passa.
I l'eliminació del Barça de la Champions també l'expliquen?
Ostres, que n'ets de merenguer.
Subscriu-te a La Vanguardia. Informació, anàlisi i claredat per entendre l'actualitat.
RAC 1 migdia.
Minut i mig d'un quart de tres, ho destacàvem en començar. Dos de cada tres treballadors de les residències de gent gran encara no s'han vacunat de la quarta dosi contra el Covid, que és la segona dosi de record. Això tot i que ho poden fer des de finals de setembre, fa gairebé dos mesos. Per tant, són dades del Departament de Salut a les quals ha tingut accés RAC1. La conselleria espera que amb l'arribada del fred i l'augment dels casos, el personal de les residències recuperi la percepció de risc, Laia Colomer.
Des del Departament també expliquen a RAC1 que han fet xerrades a les direccions de les residències per fomentar la vacunació. A més, els delegats d'atenció social i sanitària faran sessions als centres amb menys treballadors vacunats. Això després que només un 32% s'hagi posat la quarta dosi, mentre que la tercera se la van posar 3 de cada 4 i un 95% tenen la pauta completa inicial. En canvi, des de la patronal demanen posar les xifres en quarantena. Recorden que els treballadors que han passat el Covid en els últims 5 mesos encara no poden punxar-se la quarta dosi. La presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, també demana més implicació de salut. N'ha parlat a RAC1.
Hauria de ser capaç d'incidir molt més amb això, és a dir, escolta, la vacuna és obligatòria, fins i tot nosaltres vam acordar que si no anaven allà i els vacunaven allà, realment era un problema molt greu.
En canvi, sí que tenen la segona dosi de record un 100% dels usuaris de residències que compleixen els requisits per poder-se vacunar.
Per ara, els contagis de Covid continuen creixent a poc a poc. L'última setmana la incidència ha passat dels 133 casos per cada 100.000 als 143 i hi ha 3 persones més a les UCIs. Ara hi ha 24 malalts crítics amb Covid a tot el país. Mentrestant, els casos de grip es doblen en una setmana i l'onada de bronquiolitis continua desbordant a les urgències de pediatria.
Sí, segons les últimes dades del Departament de Salut, l'onada de bronquiolitis ja supera el pic que hi va haver a finals del 2019, l'última temporada més o menys normal. Llavors, la incidència màxima va ser de 386 casos per cada 100.000 entre els infants de menys de 4 anys, mentre que ara ja és de 476 i sense saber quan es podria assolir el pic. Pel que fa als nadons menors d'un any, on els casos estan disparats, la incidència ja supera els 1.900 casos per cada 100.000 nadons. L'adjunt de la Unitat de Patologia Infecciosa de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Toni Soriano, explica a RAC1 que cap a finals de mes es podria arribar al pic.
Aquests models predictius que probablement la setmana que ve cap al 29 podem arribar. Per tant, encara ens queden uns dies de pujada. El que no sabem és el sostre d'aquest pic. De fet, està sobrepassant ja la incidència màxima dels períodes prepandèmia i no sabem si aquest pic se n'anirà molt més enllà o no.
Pel que fa a la grip, la incidència encara és baixa, però s'ha duplicat en l'última setmana. Ha passat dels 51 casos als 109 per cada 100.000 habitants i ja superior al que es considera nivell basal de transmissió. vacunació. Segons Salut, aquestes xifres podrien indicar l'inici d'un pic epidèmic. En cas que fos així, la grip s'estaria avançant 3 o 4 setmanes, el que era habitual abans de la pandèmia.
Parlem ara de salut mental. Els experts avisen de l'efecte crida de les xarxes socials entre els adolescents que s'autolesionen. Tot i que la majoria de casos són a partir dels 14 anys, la psicòloga clínica infantojuvenil Iris Pérez Bonaventura ha explicat al Món a RAC1 que també els arriben casos en infants.
A la consulta i a l'hospital cada cop ens arriben més casos d'adolescents i és veritat que a partir de 14 anys s'incrementen aquests casos, però també ens hem trobat amb casos de nois i noies de 9, 10, 11 anys autolesionant-se, no? I fent-ho ja sent molt joves.
Això després que alguns estudis europeus que avui recull el periòdico indiquin que més d'un 20% dels joves d'entre 14 i 18 anys s'han fet mal expressament alguna vegada.
Les autolesions creixen al mateix ritme que ho fan els problemes de benestar emocional entre els joves. Els experts ho atribueixen als efectes de la pandèmia, però també diuen a la poca tolerància dels joves a la frustració i afegeixen també l'efecte de les noves tecnologies. Segons Iris Pérez Bonaventura, molts adolescents s'autolesionen després de veure-ho a les xarxes socials.
Tenen efecte d'imitació. I això no ajuda. Així com amb altres coses sí que ens pot ajudar el món online, de poder parlar, no, de la salut mental i poder veure que no estan sols, amb l'efecte de les autolesions hi ha un efecte negatiu. Els adolescents s'autolesionen i ho pengen. Es fan fotos i ho pengen, no? Llavors, això el que fa és incentivar a altres adolescents i el que fan és un efecte imitació.
Pérez Bonaventura apunta que els adolescents que s'autolesionen no volen suïcidar-se, sinó que ho fan com a via d'escapament de preocupacions que els angoixen.
I gairebé la meitat dels joves que han superat una leucèmia o un linfoma tenen dificultats a l'hora de demanar un crèdit al banc i 8 de cada 10 han tingut problemes a l'hora d'intentar contractar una assegurança de vida. Ho alerta un estudi que ha fet la Fundació Josep Carreras, que posa el focus en la realitat dels pacients després de la malaltia i els prejudicis que encara pesen sobre seu Eudald.
L'estudi s'ha fet encastant més de 400 pacients de 18 a 35 anys d'arreu de l'Estat i constata que els joves a qui es diagnostica una leucèmia o un linfoma tenen problemes addicionals a l'hora de tornar al mercat laboral. Només la meitat s'hi reincorpora al cap de 2 anys i 3 de cada 10 ho han de fer en condicions diferents de les que tenien. És una situació similar a la que es troben els universitaris. La meitat tenen dificultats físiques o psicològiques a l'hora de reprendre els estudis i això els provoca alguns perjudicis, com ara l'encariment de les taxes si han de repetir alguna assignatura. Ara ve una de les principals discriminacions, encara té a veure amb l'àmbit bancari, ho explica el doctor de la Fundació Josep Carreras, Enric Carreras.
Ella, si té que fer, si té que saber fer la seva vida, ha de poder demanar un préstec pel pis o ha de poder demanar una hipoteca. Però, esclar, això no ho entenen, perquè ells pensen, ui, no, jo tinc un linfoma, això s'ha acabat, i és mentida.
Això passa en part perquè Espanya és un dels 3 països europeus que encara no blinda els drets dels pacients oncològics a accedir als serveis bancaris. La Comissió Europea ja li ha reclamat que ho reguli abans del 2025.
Les principals sales de festa i de concerts de Barcelona comunicaran a l'Ajuntament qualsevol incident relacionat amb la violència masclista que detectin els seus locals. Així ho preveu el protocol que han signat avui festivals i responsables de l'oci nocturn, que també preveu formació a tots els treballadors per detectar i actuar davant d'agressions masclistes. Més detalls des de l'Ajuntament. Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia, sí, el protocol No Callem ja existia, però ara els locals hauran d'informar cada vegada que detectin una agressió masclista. La tinent d'alcalde de Drets Socials i Feminisme, Laura Pérez, explica que d'aquesta manera no només podran quantificar el problema, sinó que podran activar l'atenció que necessiten les víctimes.
No hi havia en l'anterior protocol una sistematització de dades. En què consisteix? Primer, en el compromís dels locals de posar en coneixement a l'Ajuntament de Barcelona de que nosaltres, si la persona ho decideix, òbviament, puguem donar la continuïtat i el suport.
El responsable de Resmatàs, Lluís Torrents, assegura que la prova pilot va funcionar tant per prevenir com per reaccionar i assegurar les víctimes que poden confiar-hi.
Que no s'ho calli, que no amagui, que ho digui, que ho denunciï i que ho digui al moment, perquè els protocols funcionen quan s'activen. Si no s'activen al moment és molt difícil després, en posterioritat, ni atendre a la víctima com correspon ni intentar localitzar a un presumpte agressor.
S'han adherit al protocol festivals com el Primavera Sound, el Sonar o el Cruïlla i sales com l'Apolo o l'Ut de Gas.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha requisat aquest any més de 1.700 navalles. Això vol dir gairebé 6 cada dia. La preocupació per l'augment de ferits per arma blanca, recordem, ja ha portat la Urbana a equipar les patrulles amb detectors de metalls. Xavi Pardo.
L'ús de navalles i ganivets en baralles al carrer ha crescut els últims anys. Segons el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ho han detectat especialment en botellons i oci nocturn fora de locals legals. Ho ha dit a Ràdio 4.
Jo ubicaria en àmbit d'oci nocturn no reglat, aglomeracions milions de persones i horaris amb això, no, de foscor. Des de gener fins aquí s'han incautat 1.720 objectes contundents o armes blanques. O sigui, això és un 70% més d'incautacions que el 2019.
Un altre fenomen a l'alça és el consum d'heroïna al carrer, especialment a Ciutat Vella. En l'últim mes, per exemple, els agents de la Guàrdia Urbana han fet 160 decomissos de droga per consum a la via pública. Són més de 5 al dia. Velázquez assegura que és un fenomen minoritari, però molt concentrat en una de les zones més concorregudes de la ciutat, i per això sembla que n'hi hagi més. De fet, atribueix l'augment de consum al carrer al tancament d'un centenar de narcopisos just abans de la pandèmia.
Aquesta nit es lliuren a Toledo les preuades estrelles michelines, el reconeixement més important del món de la gastronomia, i aquest any els xefs catalans hi arriben amb moltes possibilitats després de la decepció de l'any passat, que en van marxar amb les mans pràcticament buides. Nando Jubany, el xef del Disfrutar, o els germans Torres són els noms que sonen amb més força a les travesses. Anem cap allà, cap a Toledo. Enviada especial, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Tot a punt aquí a Toledo per acollir aquesta nit la gala de presentació de la nova guia Michelin a Espanya i Portugal 2023. Un acte que cada any que passa creix en espectacular i en nombre de premis. Aquesta nit, a banda d'entregar les famoses estrelles Michelin, també es premiarà el millor servei de sala, les millors iniciatives verdes, el millor xef amb experiència o el xef jove més prometedor. Tota una festa de la gastronomia que aquest any sí sembla que esquitxarà els cuiners catalans, que tenen tots els números per endur-se guardons. En parla la periodista gastronòmica i cap del Comer La Vanguardia, Cristina Jalonc, a RAC1.
Hi ha restaurants que les mereixen molt i que no els hi arriba mai. Això passa. De tota manera, hi ha moviment i jo penso que aquest ha de ser un any bo i ha de ser un any bo per Catalunya. Jo, almenys, hi vaig amb aquesta il·lusió i convençuda de que serà un bon any.
La gala comença a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Guia Michelin. Ara bé, per conèixer els nous triestrellats, caldrà esperar ben bé fins passats quarts de 10 de la nit.
I el món de la cultura s'acomiada avui de Pablo Milanés.
Te amo. Te amo.
El cantautor i poeta cubà ha mort aquesta nit als 79 anys. Milanés va publicar prop de 60 discos i va ser el fundador de la Nueva Trova, al costat d'altres artistes com Silvio Rodríguez i Noel Nicola Maria Costa.
Pablo Milanés era el nom i cognom de la música tradicional cubana i el bolero. Era l'autor de cançons clàssiques i mítiques com aquesta que sona de fons, Yolanda, i també El breve espacio en que no estás para vivir o Yo no te pido, unes lletres que parlaven d'amor, però també en altres temes eren un clam contra el racisme i l'homofòbia. A més, va ser un defensor de la revolució cubana, però als anys 90 es va desmarcar del règim de Fidel Castro. Al llarg de la seva carrera es va emportar el Premi Nacional de Música de Cuba i el Grammy Llatí a l'Excel·lència Musical. Des del 2017 es va instal·lar a Madrid per rebre un tractament del càncer que tenia. Això va fer que hagués de cancel·lar diverses actuacions per motius de salut.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de tres. Tenim en joc la tercera jornada del Mundial de Qatar, però avui ja hem vist la primera gran sorpresa. Argentina ha perdut en el seu debut contra l'Aràbia Saudita, Xavi.
Exacte, sorpresa amb majúscules perquè ha caigut una de les grans favorites al títol. Argentina ha perdut 1-2, malgrat avançar-se ben aviat, gràcies a un gol de Messi de penal al minut 8 de partit. Tot apuntava aleshores a debut plàcid, a golejada. De fet, l'àrbitre ha anul·lat dos gols a l'Argentina abans del descans per fora de joc, ben anul·lats, per cert. Malgrat tota la represa, els saudites han reaccionat i en els primers 10 minuts de la segona part han remuntat.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Compte que ataca l'Aràbia Saudita. La jugada per l'esquerra. El xut i el gol! Gol de l'Aràbia Saudita! Encara el 2 seria el xut!
Gol!
Lluís García, l'Edu de Batlle, Òscar Nin, que és l'element que segurament haureu també sabut diferenciar dins d'aquesta narració, així és com ho hem viscut avui a RAC més 1 i veient-ho en directe a l'estadi de l'Usail. Hi havia un dels enviats especials de RAC 1 a Qatar, Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, molt bon dia.
Argentina és la protagonista d'aquesta primera gran sorpresa de Qatar 2022, segurament, Dami, la que menys es podia esperar.
Sí, sí, ningú es podia esperar el que ha passat avui, després del gol de penal de Leo Messi. Doncs el Szczęsny i el Dosari, aquest futbolista que va jugar al Villarreal, un partit, 33 minuts contra el Madrid, doncs li han donat la volta. Just en el moment, connexió molt oportuna, que comencen a sortir els primers jugadors de la selecció argentina per zona mixta. Fixa't que fa molta estona, tu sabràs millor que jo, ara no ho sé calcular, he perdut ja gairebé la noció, perquè aquí a la zona mixta hi ha moltíssima gent, molts periodistes, doncs veig el Cuti Romero, està sortint Otamendi, també Papu Gómez. T'haig de dir, de fet, que per normativa FIFA, després que s'acabi el partit, han de sortir tres futbolistes encara vestits de curt i han de fer un primer flash amb tots els periodistes. La AFA ho ha incomplert, aquí els caurà una multa, i ara ja comencen a sortir tots els jugadors vestits, que han de passar també igualment per zona mixta, però no estan obligats a parlar. Veurem si algú en parla, però ara les cares de tots els jugadors de la selecció argentina són cares de pomes agres, els caps baixats, un autèntic funeral esportiu. Veig aquí a Correa, que avui no ha jugat. Encara no passa per aquí Leo Messi, s'especulava que podria aturar-se a parlar en algun moment, però tots els futbolistes de la selecció argentina en fila Índia, i veig també a Lautaro Martínez. En qualsevol cas, mentre t'escric la situació, comencem escoltant a Lionel Scaloni, el tècnic argentí, que ha sortit en roda de premsa fa uns minuts i analitzava d'aquesta manera la derrota.
Bueno, es difícil de asimilar porque en 4 minutos o en 5 minutos hicieron los dos goles, creo que fueron los dos únicos tiros al arco. Pero bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante. Hay que ganar los siguientes dos partidos, no tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir.
Dia trist, a seguir, diu Scaloni, que aprofundia en l'anàlisi del resultat.
Seguimos pensando lo mismo, de la misma manera que antes del partido nos daban de favorito. Sabemos que el Mundial tiene estas cosas, hay veces que puede ser infinitamente superior y en una jugada o en dos como hoy se te complica y después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones, pero es que no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México, y de la misma manera con México había que ganar. Repito, no cambia el análisis por el resultado.
Les paraules de Lionel Scaloni en el moment que apareix per aquí Àngel Di Maria. Veurem si s'acaba aturant o no. Passem a Lautaro Martínez, el davanter de l'Inter de Milà, que parla dels errors propis que ha comès l'equip.
Está claro que perdimos el partido por errores nuestros, más que nada en el segundo tiempo. El primer tiempo debíamos marcar más de un gol, pero bueno, esto del Mundial tenemos que ahora descansar y pensar en lo que viene, porque son dos finales.
Doncs són les reaccions dels argentins poc després d'acabar el partit. Aquesta de Lautaro sí que ha trigat força més la del seu seleccionador Scaloni. De fet, abans ho preguntaves a mi, ha passat 1 hora i 20 minuts des que ha acabat el partit, potser una miqueta més, algun minut més, fins que has començat a veure arribar en aquesta zona mixta els jugadors de la selecció argentina, de moment, pel que expliques, sense dir gaire cosa. Pel que fa a Aràbia, alguna reacció destacada a mi?
Sí, el Szczęsny, el jugador que ha marcat el primer gol, l'únic que s'ha pogut aturar, que té un portuguès més o menys entenible i que feia aquesta valoració de la victòria.
Feliz para este juego, ganó con este grande team, espectáculo para nosotros. Agora nós temos 3 pontos, falta 2 jogos.
Quero ver a seleção argentina.
Hi ha força rebombori ara el Dami intentant recollir alguna d'aquestes declaracions dels argentins. Sento que també s'anima, almenys puja el volum d'aquesta zona mixta. Hi ha novetats o no, Dami?
Sí, un instant perquè parla Emiliano Martínez, el porter argentí. Aviam si podem apropar-nos.
Creo que cuando metimos el primer gol nos relajamos un poco y no fuimos lo contundente que éramos de meter dos o tres y meter el cuarto. Nos relajamos un poco y eso nos pagó caro en el segundo tiempo.
¿Qué se le dice a la gente? Digo, vino al estadio, que los alentó.
No, obviamente hermoso. Hermoso de venir y ver 90.000 personas en el estadio, los banderazos, es muy lindo y hay cosas que le vamos a dar alegría.
Dibu, ¿qué tienen para mejorar?
No, todo, obviamente. Defensivamente no podemos decir mucho, fueron dos jugadas que tuvieron, dos goles, la verdad definieron muy bien, pero como grupo, obviamente la ansiedad y la forma de jugar hoy nos dio un baldazo de agua fría. Que el sábado no lo vamos a hacer.
Muchos debutantes. ¿Pudo jugar algo de los nervios o no pasó por ahí?
No, nervios iban a ver antes o hasta que empiece el himno, pero después del partido no. Los chicos jugaron, la verdad, un partido bárbaro. Como te digo, si hubiera entrado el segundo, esto hubiera cambiado.
Dibu, con la calidad que hay, ¿se puede dar vuelta a esto?
No, claro que sí. Obviamente es un baldazo de agua fría, pero el sábado es nuestra primera final del Mundial.
Gracias.
Sí, moltes gràcies. Doncs aquí és aquestes primeres declaracions que hem pogut escoltar en zona mixta. Els companys Xavi de la premsa argentina ho destacaven, que avui no pot ser que no parlin els futbolistes de la selecció argentina, tampoc han quedat eliminats, i és important que es transmeti certa calma de cara als pròxims compromisos, perquè Argentina encara té la seva oportunitat. És possible que Polònia i Mèxic avui empatin, per tant l'Albi Celeste que encara pot quedar viva. Bé, doncs ens mantenim aquí, mantenim posicions, no sigui que passin nous futbolistes, perquè, per exemple, Messi encara no ha fet la seva aparició per la zona mixta d'aquest estadi de l'Ocell.
Veurem si avui és un dels dies escollits per Messi per parlar davant dels mitjans. Això sí que ho fa. Quan és amb l'Argentina, amb aquest braçal de capità, es carrega de responsabilitat i surt a parlar per intentar també donar quin és el sentiment de la plantilla després d'un dia d'un cop duríssim com el que ha rebut avui la seva selecció amb la derrota contra l'Aràbia Saudita. Mentre no arriben més declaracions des d'aquest estadi de Losail, és evident que el dia pintava celebració, sobretot després d'aquest primer gol de Messi de penal, però s'ha anat convertint en una de les decepcions més grans dels argentins els últims anys, sobretot el Mundial. I un exemple també l'hem tingut a Barcelona. Prop de 1.000 argentins han viscut aquesta derrota de la seva selecció concentrats en una discoteca del Port Olímpic de la ciutat, ambient festiu abans de començar, però la cosa finalment ha anat pel pedregar perquè ha anat transformant-se en aquesta derrota final. Saludem el Pedrol, que és qui ens ho ha explicat en directe, i ara també el tenim en línia. Albert Pedrol, bon dia.
A ver, ¿qué ha pasado? No lo sabemos nadie.
L'he canviat la veu. El Pedrol és el que té. Els grans dies canvien la veu a qualsevol. En qualsevol cas, intentem recuperar l'Albert Pedrol des d'aquest punt de la ciutat on ha estat vivint aquesta derrota de l'Argentina. Insistim, envoltat de gairebé 1.000 persones. Això, un dia feiner, un dia a les 11 del matí. Imagineu-vos el que pot passar dissabte quan torna a jugar l'Argentina. I, a més, havent de guanyar sí o sí per tirar endavant en el Mundial, veurem aquests prop de 1.000 en quan s'acaben convertint. En tot cas, avui hi havia moltíssima gent i el que farem és anar escoltant algunes de les declaracions que ens han deixat aquests argentins, algunes de les quals heu pogut escoltar en directe a RAC+1 i ara, us hem ajuntat unes quantes persones de les que avui han estat en aquest Port Olímpic de Barcelona, per exemple, explicant després del partit el que sentien.
A ver, ¿qué ha pasado? No lo sabemos nadie todavía. Yo no sé cuántos partidos Arabia Saudita ganó en el Mundial, que participa siempre, pero no recuerdo que haya ganado un partido. Nos hizo dos golazos y el portero de ellos sacó absolutamente todo.
No sé qué ha pasado, la verdad que sí, es que la verdad que no sé qué ha pasado. Pero escúchame lo que te iba a decir. Final, Argentina-Inglaterra. Y recuperamos la Malvina. Ojalá Messi se ponga las pilas y estemos a la altura. Me voy un poco desilusionado, pero ya te digo, no importa cómo se empieza, sino cómo se termina.
Acá fue una locura, fue lo más cercano que pudo hacer un estadio de fútbol, digamos. Pero tenemos chance, es difícil, pero ahora tenemos que estar al 200% contra México y contra Polonia, no nos queda otra.
Este es un pequeño tropezón, pero lo que nos estimula a poder dar mucho más de lo que puede llegar a dar. Argentina llega al final. puede pasar, es algo que puede pasar, pero bueno, es mucho más emocionante porque ya te decía, nos ayuda a poder corregir errores y esto se pone cada vez más intenso, entonces está cada vez más bueno.
Yo tengo mucha fe en ellos, yo creo que sí, la defensa la tenemos que trabajar como los fuera de juego, yo creo que tiene mucha faena por delante el entrenador aún, pero tengo mucha fe.
Lo he visto muy mal por la defensa y los fuera de juego, pero yo confío, confío en Scaloni, confío en Messi, en el Dibu y en todos en general.
España cuando salió campeón del mundo en el 2010 perdió el primer partido con Suiza, no está nada dicho, las posibilidades siguen siendo las mismas, más difícil, pero bueno.
Són les reaccions d'aquest prop del miler de persones que avui han vist en directe l'Aràbia Saudita Argentina dissabte, segon partit, i de fet, malgrat la decepció, el Pedrol també els ha preguntat per una hipòtesi que ara sembla llunyana, evidentment, que és, i si Argentina és campiona del món, què?
Tengo pensado un tatuaje con mi novia, que vamos a estar para la final en Argentina. Así que si Dios quiere y llega a Argentina, lo vamos a disfrutar ahí en Buenos Aires.
¿Algún tatuaje o algo en el pelo? Pero está difícil ahora.
No, no tanto como promesa, porque creo que es algo fijo. Sí o sí salimos ganadores.
Promeses, promeses a uns quants dies, eh? I ara, avui, es feia difícil, però alguns, malgrat això, l'han dit. Per cert, de cara a dissabte, clar, l'organitzador, el propietari d'aquest local del Port Olímpic, del Latin Palace del Port Olímpic de Barcelona, demanava tranquil·litat, organització, que hi haurà molta gent.
Yo creo que va a quedar mucha gente afuera, así que le pido a la gente argentina que estoy escuchando que venga con tiempo, con paciencia, y que piense que hay 1.500... sitios. Y vuelvo a ver, en el puerto de Barcelona hay más vale que lo van a pasar. Pero que por favor vengan con tiempo y con paciencia. Porque vamos a cenar y va a haber mucha gente afuera y no queremos que nadie se enoje. Así que por favor, todo para la Argentina al puerto de Barcelona.
Quina veueta, li ha quedat el... Prometo que tenia una veu normal, perquè l'hem pogut escoltar també en directe a RAC+1 abans de començar el partit i tenia molta més veu que no pas amb la que ha acabat aquest Argentina-Aràbia Saudita. A aquesta hora es juga el segon partit de la jornada, el Dinamarca-Tunísia, a l'estadi de la Ciutat de l'Educació. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
A punt d'arribar al descans, de fet, i empat a 0, no?
Sí, ara mateix som al 40 de la primera part i de moment Dinamarca i Tunísia que empaten a 0 en aquest grup D. Els danesos amb el blaugrana Andreas Christensen com a titular, relés de la defensa, de moment mirant-s'ho des de la banqueta, el blanc i blau i ex del Barça, Martin Braithwaite. Recordem que aquest grup D és el mateix que el de França i Austràlia, que s'enfronten avui a partir de les 8.
Avui, doncs, també pendents d'altres blaugranes que entraran en competició, com per exemple Lewandowski amb Polònia, i pel que fa a França, dos opcions a veure jugar blaugranes, com són Dembélé i Koundé. Per cert, els dos partits, el de les 5 i el de les 8, en directe a RAC+1, però quedem-nos en el partit que tenim en joc, el que ara explicava el Barça. Es connectem amb l'enviada especial de RAC1 a Qatar, la Mar Poyato, per preguntar-li l'experiència del que és... un aficionat que aquests dies viatja cap a Qatar, aquests dies se'n va amb la seva selecció, com els que avui veiem, aquests milers d'aficionats de l'Argentina que avui hem vist a l'estadi de Losail, doncs què s'hi troben? És a dir, abans de no arribar al seu seient, per on han hagut de passar, en quant a controls, en quant a entrades, i aquesta famosa aplicació de la Haya que fa uns quants dies que la Mar ens en va parlant. Doncs bé, avui la tenim ja asseguda en aquest estadi, veient el Dinamarca-Tunísia i explicant nos precisament això, com és l'experiència d'un aficionat a Qatar 2022. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia.
Ens hagués encantat sentir-lo, però és que malauradament no el sentim gaire bé. Intentarem millorar el so i, si no és possible, ja ens hi hem anat trobant. Per exemple, el dia de la inauguració, en el primer partit que vam fer en directe a RAC1, també ens hi vam trobar amb el Dami, que amb els milers i milers d'aficionats, doncs la cobertura, mira, doncs mira que tenen diners, però no han aconseguit acabar-la de millorar. En tot cas, el Mundial és el que està donant de si en la jornada d'avui. Demà esperem, ja ho sabem, o ja ho sabeu, el debut de la selecció espanyola s'enfronta a Costa Rica. Avui hem tingut prèvia i ara sentirem què han dit els protagonistes. D'una banda, el seleccionador Luis Enrique, de l'altra, el mig centre del Barça, Sergio Busquets. Ja, més, anàvem veient Luis Enrique, que durant la seva roda de premsa és quan començava la remuntada pràcticament de l'Aràbia Saudita. Avui hem tingut un matí una mica amb diversos focus a seguir i la Gemma en particular ha estat posant l'ull en aquesta roda de premsa prèvia de la selecció espanyola. Gemma Montero, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Què han dit Luis Enrique i Busquets?
Doncs, bàsicament, el seleccionador espanyol ha justificat la baixa de Gaià, la decisió que ha pres d'excloure'l de la llista final de la convocatòria. Els jugadors va lesionar, es perdia la fase de grups, els metges li deien que seria baixo durant 3 partits. Per tant, Luis Enrique ha explicat per què no podia fer una altra cosa que citar un altre jugador.
És l'única posició en la que no puedo esperar a nadie. Te explico por qué. És l'única posició en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Es la única posición, ha tenido muy mala suerte José Gaya, es la única posición en la que no puede esperar.
De la seva banda, Sergio Busquets afronta el que serà segurament, diu, el seu últim Mundial.
En el Mundial, aunque sea mi... Estoy centrado en el Mundial, aunque sea mi cuarto. No voy a tomar una decisión ni antes, ni durante, ni justo al acabar. Así que bueno, yo he venido a disfrutar y que sea lo que tenga que ser. Pero bueno, como tú ves, pues estoy más cerca de que sea mi último, de que pueda haber otro de aquí 4 años. Estoy centrado en el Mundial, aunque sea mi cuarto. No voy a tomar una decisión ni antes,
Un Busquets que també parlava d'Ansu Fati, que diu que li ha anat bé aquesta convocatòria perquè necessitava i es mereixia més minuts. Precisament ahir vam sentir dos dels protagonistes d'aquest debut d'Espanya i un d'ells, Nico Williams, l'extrem de l'Atlètic Club, també parlava d'Ansu Fati.
Ansu tiene mucho potencial, es un chaval que también con el que hablo, a raíz de aquí, de esta concentración, me estoy llevando mucho, muy bien y mucho y muy bien con él. Y nada, es un chaval que tiene mucho gol, que tiene mucho desborde y yo creo que lo va a hacer muy bien este Mundial.
Diu Nico Williams que li agradaria una final contra el seu germà Iñaki, és a dir, contra Ghana, tot i que això comportés un conflicte familiar a casa seva. Mentrestant, el seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, creu que Espanya és candidat a guanyar el Mundial. A ells, en canvi, li toca com a mínim, diu, fer un bon paper.
Hay que hacer mucho más cosas de lo que la gente normal cree que nosotros vamos a hacer. O sea, que eso está en nuestra obligación y casi que es una orden perentoria de toda la gente de Costa Rica.
Luis Fernando Suárez, que destacava sobretot a Keylor Navas i la defensa com les grans virtuts de la seva selecció, en declaracions al Tu Iràs de RAC1.
Coincidirem amb el partit que demà enfronta Espanya i Costa Rica. Avui s'estrena la microsèrie de 8 capítols Juego Directo, amb continguts molt interessants sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. La pots trobar en format escrit i vídeo a les webs i aplicacions de La Vanguardia i Mundo Deportivo. Al primer episodi descobrim com es viu el procés d'emigrar del teu país i quin paper hi pot jugar el futbol, amb històries com, per exemple, la del futbolista de Costa Rica, Patrick Sequeira, del Club Deportivo Lugo, o la de Juan Ramón Ortiz, un ciutadà espanyol que fa 10 anys va fer el camí invers, creuant l'Atlàntic fins al país centreamericà. No tardis, Juego Directo a La Vanguardia y Mundo Deportivo.
RAC 1 migdia.
Deixem de moment el Mundial, insisteixo, encara pendents d'aquest Dinamarca-Tunísia, tot igual, no hi ha gols, 0-0, però parlem del Barça. De fet, Jordi Alba ha parlat les últimes hores per la sèrie, per la Copa, de la seva situació. El Barça subratlla que té la intenció d'exaurir el seu contracte i que ningú del club li ha demanat que rebaixi el salari. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, sí. Alba diu que vol quedar-se almenys fins al 2024. Li queda un any i mig de contracte.
Cuando no esté para jugar en el Barcelona... Pues el primero en irme, no, lo que no quiero hacer es el ridículo, ni mucho menos, pero me veo bien. Y al final he decidido quedarme, esa es mi intención. Luego, pues, la del club, pues, ya veremos, pero la mía es quedarme hasta el final de contrato, pero porque creo que puedo ayudar al equipo.
Alba, que va ser oferta a l'Inter a les últimes hores del mercat d'estiu, assegura que, malgrat tot, no està enfadat amb el president Laporta.
¿Cómo es tu relación con Laporta ahora?
Es buena.
Pues yo pensé que no.
¿Por qué no?
Bueno, joder, porque en verano no, pasó final... lo que pasó, intentaron venderte el último día de mercado...
No, pero a mí nadie me ha venido a decir... que queremos vender. A mí lo que me cuentan, lo que me vengan de cara, lo que me digan hacia mi persona. Se han dicho tantas barbaridades mías que...
¿Qué es lo que más te ha molestado de todo lo que se ha dicho?
No, lo de las rebajas salariales, ¿no?
¿Qué has dicho? ¿Que a ti no te llegaron a pedir en ningún momento este año que te
bajaran? Este año nada.
¿Y si te lo hubieran pedido?
Pues como he hecho otras veces, ayudar al club.
I confirma el que ja havíem explicat a RAC1. No li demanen cap esforç salarial des de l'estiu del 2021. Considera que des del club l'han volgut pressionar.
Estamos hablando de lo que dice la gente, pero porque lo leen prensa o porque la gente quiere que salga ahí. Y al final es una manera de, bueno, no sé de qué, de más depresión o no sé. Yo en ese sentido, la última vez que, te puedo decir, la última vez que pidieron ayuda fue después de la Eurocopa, el año pasado. Sí, el año pasado, sí. Sí, a mí este año nadie me ha hablado y se ha seguido hablando de eso, ¿no?
En aquest sentit, Marta, la massa salarial continua sent el gran problema del Barça, que torna a tenir el fair play excedit.
Sí, per això, fons de l'àrea esportiva admeten a RAC1 que serà extremadament difícil fitxar al mercat d'hivern. Per què? Doncs perquè la Lliga ja no els aplica la regla de l'1-1, sinó la de l'1-4. Per cada euro d'un salari nou que entrin, han de sortir 4. Rebaixar salaris, aconseguir sponsors nous i aprimar la despesa que suposen les seccions d'una manera dràstica són els objectius urgents per poder augmentar el marge de maniobra. La prioritat és fitxar un lateral dret, però com que no està gens clar què es podrà fer, l'àrea esportiva treballa amb diverses possibilitats de màxims i de mínims. No llencen la tovallola perquè encara falten unes quantes setmanes, però no amaguen que l'escenari que els ve a sobre és molt complicat.
Gràcies, Marta.
Fins després.
RAC 1.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble. Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble a la teva entitat, als més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Això no és Black Friday, és millor. Perquè si ets de mi Movistar, pots triar entre Smart TVs, portàtils, smartphones, tablets, consoles i molt més des de 0 euros al mes. I el que és millor, t'ho enviem gratis abans de 72 hores. A més, si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren. Informa't a Movistar.es o a les botigues Movistar.
6, 7, 8, va. A l'Illa, esperem que aquest Black Friday t'agafi ben entrenat, perquè venen descomptes molt heavies. Des del dilluns 21, tot una setmana amb preus superespecials. I obrim diumenge perquè puguis gaudir d'un cap de setmana de descomptes, gastronomia i música en directe. T'esperem al Black Friday de l'Illa.
Són 3:15 de 3 de la tarda. Ara obrim plana poliesportiva per... Cert, abans actualitzem marcador. Al descans continua aquest empat a 0 entre Dinamarca i Tunísia. I el que deia, en bàsquet, avui pendents de la doble jornada Europa per equips catalans. D'una banda, el Barça rep el Partizan a la novena jornada de l'Eurolliga, mentre que el Manresa enceta la segona volta de la Champions amb el Benfica. Un dimecres, Marc Mundet, bon dia, que ens deixarà unes quantes imatges a destacar, eh?
Sí, bon dia, Xavi. D'entrada, la del retorn de Zeljko Obradovic al Palau Blaugrana, ara fa 3 anys clavats de la seva darrera visita a Barcelona amb el Fenerbahçe, des de llavors un any sabàtic, i l'arribada al Partizan, que enguany torna a l'Eurolliga després de molt temps sense fer-ho. Cara a cara, mestre i alumne. Obradovic contra Sarunas Jasikevičius, amics íntims des que tots dos van coincidir al gran Panathinaikos dels anys 10, els precedents 9-3 per Zeljko, tots els partits jugats Zalgiris Fenerbahçe. Una segona fotografia, el més que probable retorn de Kyle Kuric a l'equip. Diumenge a Badalona no va poder ser per una qüestió de cupos, però tot indica que avui tornarà a jugar ja recuperat d'un cop al cap i uns problemes a l'esquena després de 7 setmanes apartats de les pistes. Del maig en si, coses que s'han de saber d'aquest Barça Partizan, dos equips en zona de playoff, 5-3 als catalans, 4-4 als serbis, amb dos jugadors, Kevin Panther i Matías Lesort, en un moment de forma boníssim.
Ha ganado 9 de últimos 10 partidos, 4 de 5 Euroliga, ha perdido uno en campo de Olympiacos, pero ahí tenían muchas bajas. Está en un momento de forma muy, muy bueno.
Això passarà a 9:15. A les 9 a Manresa tindrem un parell de fotografies més. Una gairebé segura, el debut d'un Jordan Carolina amb l'equip, que no ho va poder fer diumenge en la bona victòria contra el Baskonia. L'altra veurem. L'equip de Pedro Martínez pot certificar avui de manera virtual el primer lloc de grup contra el Benfica a la Champions i estalviar-se el playoff intermedi entre la primera i la segona fase. De les paraules de Juan Pibaulet se'n desprèn que la victòria contra Baskonia d'aquest cap de setmana ha donat molt d'aire a l'equip.
Sí, fue una inyección de energía, creo que para todos, para el público, para nosotros,
que bueno, que espereu mantenerla en la Champions i la ACB en los próximos juegos.
Amb una més, el Joventut ja és a Alemanya, on Jamà juga a la pista del Ulm a la cinquena jornada de l'Eurocup. L'equip ha sortit a 6:45 del matí de l'Olímpic, sense dos homes que ja es van perdre al derbi de diumenge, William Howard i Janis Crack.
Gràcies, Mundet. Deixeu-me tornar cap a l'estadi de Los Ailes, a Qatar. Ja us deia que estàvem pendents de si parlaria el capità Messi. Doncs bé, ha parlat i diu això després de la derrota.
No esperábamos arrancar de esta manera, confiábamos en arrancar bien, de poder ganar con los tres puntos, como veníamos hablando ante el partido, que te daba tranquilidad, pero bueno, este grupo se destaca por, o se destacó siempre por la unión, por la fortaleza del grupo, y es el momento de estar más unido que nunca y saber que tenemos que volver a la base, al juego de nosotros, al funcionamiento, para intentar ganar.
Paraules de Messi després de perdre 2-1 la seva selecció contra l'Aràbia Saudita. 6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1. Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en institutos odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te avisé.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'instituts odontològics. Tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Black Friday a Òptica Cotet? A Cotet tens la Black Week. Fins diumenge, preus irrepetibles. Tota la col·lecció de sol de Cotet Barcelona amb el 70% de descompte. Sí, sí, el 70% de descompte. I a partir de dijous, un 20% addicional en totes les ulleres de sol i muntures d'altres marques. I també en audiòfons. Òptica i audiologia Cotet. Uau!
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Hola, culers! Tenim una nova oportunitat per tornar a omplir l'Spotify Camp Nou i donar suport a l'equip femení. El Barça juga aquest dijous 24 de novembre a 6:45 de la tarda contra el Bayern de Munic, un partit on està en disputa la primera posició del grup de la Lliga de Campions femenina. Aconsegueix ara la teva entrada a partir d'11 € i fes pinya amb l'equip. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat.
I és aquí el Black Friday de Leroy Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910-49-99-99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroymerlin.es.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Turrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Minuts i mig i arribarem a les 3. Obrim agenda cultural. Aquest Nadal al Maldà arriba Divina de la Mora. Es tracta d'un espectacle en format cabaret que vol denunciar les pressions estètiques i els estereotips de gènere. Maria Costa.
Un muntatge de la jove companyia Fakov, que ja va fer estada l'any passat a la sala amb Amor al Cub i que es podrà veure des del 30 de novembre fins al 23 de desembre. Divina de la Mora està dirigida per Juanjo Cuesta i explica amb humor com desafiar les directrius estètiques que hi ha al voltant de la cultura de la dieta, les operacions estètiques i també l'augment de trastorns de les conductes productes alimentàries. Aquestes properes setmanes també s'hi podrà veure l'homenatge de The Feliwets a Núria Feliu, ja us he reconegut. Es farà els 3 diumenges de desembre i és un concert teatralitzat amb les cançons més representatives de la cantant, que va morir aquest juliol. I a la programació també hi torna Nadales, del clàssic trio Ivan Beltran, Carles Pedragosa i Josep Pedrals.
Avui s'il·luminaran els llums de Sant Pau amb l'estrena de l'espectacle nadalenc, que es podrà veure fins al 15 de gener. Aquesta segona edició es fixa en l'univers de la llum i recorre el recinte modernista de Sant Pau amb més d'una vintena d'instal·lacions artístiques lluminoses. De fet, és una experiència sensorial immersiva entre galàxies, estrelles i planetes. El Tibidabo tindrà aquest Nadal una pista de gel sense gel. Estarà feta d'un material sintètic, el polietilè, que ofereix als patinadors sensacions similars a les d'una pista convencional i que no necessita aigua ni electricitat per conservar-se. La pista s'instal·larà a la plaça dels Somnis del 26 de novembre al 5 de gener. Té capacitat per 40 persones. I a la tercera va la vençuda Porridge Radio. Actua aquesta nit a Barcelona. La banda britànica passarà aquesta nit per la 2 de l'Apolo. Inicialment el concert estava previst per la primavera de l'any passat, però la pandèmia va obligar a ajornar-lo fins a dues vegades. Tant és així que entremig han tingut temps de treure un nou treball que aquesta nit desgranaran en directe.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró.